els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obre Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obre Cartes, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició de l'Obre Cartes de Ràdio Estel. Ja saps, el teu espai on el que fem és rellegir aquelles cartes de personatges famosos, de personatges anònims. Recorda també que us demanem que ens escriguis una carta amb tot allò que potser mai t'has atrevit a dir o potser allò que no has pogut expressar verbalment però que per part de l'escriptura et pot sortir millor. Deixa'm primer de tot, abans de començar l'Obre Cartes d'avui, presentar-vos a l'equip de l'Obre Cartes. Joan Trias, què tal? Com estàs?
Hola, què tal, lletra ferida?
Molt bé, i tu?
Un plaer estar aquí, com sempre.
Doncs vinga, també hem de saludar el nostre director, el Jordi Carretero, i a la nostra Obre Cartes Busca Cartes, que és la Isabel Blasco, que cada setmana ens dona més feina i nosaltres encantats que ens doni feina, perquè d'aquesta manera intentem, sobretot, Joan, interpretar aquelles paraules.
Donar sentit a les paraules que intenten transmetre's als nostres oients a través d'aquestes cartes que ens envien.
Avui, Joan, mira, fem un tet-a-tet, què et sembla?
Vinga, va, som-hi.
T'he portat una pel·lícula que parla de lletres, que parla de cartes.
Una gran pel·lícula,
Una gran pel·lícula. I que parla d'ampolles.
Parla de missatges i d'ampolles.
A veure.
Ja ho tindríem, no?
Sí?
És missatge en una ampolla, una pel·lícula interpretada per Kevin Costner i per Robin Wright Penn. Una pel·lícula que ens parla, doncs, d'això, de missatges en ampolles, d'escriptures secretes i personals que volem interpretar aquí a l'Obre Cartes.
I també amb la interpretació de Paul Newman.
Un
també,
gran Paul Newman a la pel·lícula. Fa un paperàs, tot sigui dit de pas, com sempre, tots els seus personatges.
I us portem justament aquesta pel·lícula perquè avui el que farem a l'Obre Cartes és desglosar una mica, anar escoltant aquells fragments de la pel·lícula El missatge en una ampolla, que justament fan aquesta lectura de cartes, d'emocions, de sentiments. Qui són els protagonistes?
Va, doncs parlem-ne d'aquesta pel·lícula. El protagonista és Kevin Costner, amb el personatge de Garrett. És un personatge una mica atormentat, no? És un personatge que ha perdut la seva dona i li escriu missatges d'acomiad, de com està en aquell moment, d'aquella immaduresa encara de no haver superat la mort d'una persona estimada, i fa missatges en ampolles i les tira al mar. Llavors ens trobem amb una periodista, la Teresa. La Teresa viu a Chicago, a la pel·lícula, i es troba una d'aquestes ampolles, un d'aquests missatges que li crida tant la curiositat que és publicat en el seu diari.
I com els periodistes som curiosos de mena...
Sempre ho fem, això. Sempre ho fem.
La Teresa no s'atura, O sigui, ella el que vol és descobrir d'on prové aquests missatges en ampolla.
Exacte. Intenta descobrir d'on provenen aquests missatges i aleshores això ho descobreix a través de cartes de milers i milers de persones que han rebut, curiosament, missatges en una ampolla a la mateixa persona.
S'enamoraran o no a través de les cartes?
Descobrim-ho.
Vinga, anem a escoltar un primer fragment d'aquesta pel·lícula, Missatge en una ampolla.
Querida Catherine, siento no haberte hablado en tanto tiempo. Me sentía como perdido, sin rumbo ni brújula. No paraba de estrellarme contra todo. Estaba un poco loco, supongo. Nunca había estado perdido. Tú eras mi verdadero norte. Siempre sabía navegar de vuelta al hogar, cuando tú eras mi hogar. Perdóname por haberme enfadado tanto cuando te fuiste. Sigo creyendo que ha habido un error y estoy esperando a que Dios lo enmiende. Pero ahora estoy mejor. El trabajo me ayuda. Sobre todo, me ayudas tú. Anoche entraste en mi sueño con esa sonrisa tuya que siempre me abrazaba como a un amante y me acunaba como a un niño. Lo único que recuerdo del sueño es una sensación de paz. Me levanté con esa sensación e intenté mantenerla viva todo lo posible. Te escribo para decirte que he emprendido un viaje hacia esa paz y para pedirte perdón por muchas cosas. Perdona por no haber cuidado mejor de ti para que no pasaras jamás ni un minuto fría, o asustada, o enferma. Perdona por no esforzarme más en buscar las palabras para decirte lo que sentía. Perdona por no arreglar la puerta. Ya la he arreglado. Perdona por haberme peleado contigo. Perdona por no haberte pedido más disculpas. Era demasiado orgulloso. Perdona por no haber elogiado más toda tu ropa y todos tus peinados. Perdona por no haberme aferrado a ti con tal fuerza que ni siquiera Dios hubiese podido arrancarte de mí. Firmado con todo mi amor, G.
L'Obracartes.
Primer fragment que escoltarem avui en aquesta edició de l'Obracartes de la pel·lícula Missatge en una ampolla. Aquesta primera carta que es troba Teresa, que és la protagonista, Robin Wright Penn, en aquesta platja, una carta escrita pel protagonista, Kevin Costner. Anem situant a l'audiència una mica, Joan.
Vinga,
perquè així ens puguem fer una idea, no?, més clara.
Com bé deies, Mercè, és la primera carta que es troba aquesta periodista que interpreta Robin Wright Penn en el personatge de Teresa. Ella, doncs, es troba aquesta carta i li copsa molt l'emoció amb la que està escrita, fins a tal punt que no para de llegir-la, eh? Ho veiem en tota la pel·lícula i, de fet, ho acabem d'escoltar una mica, aquesta transició durant la carta. Comença a llegir-la allà a la platja on la troba, segueix a casa i escoltem una mica de pluja i segueix encara la redacció del diari llegint aquesta carta. Vull dir, trobem que li copsa tant que no pot parar de llegir
una carta. Està enganxada, eh? Aquestes lletres, aquesta missiva.
Una carta realment d'amor, eh? D'amor a una persona perduda.
Clar, d'alguna manera, aquesta pel·lícula que tractem avui, que parla de cartes, aquesta història d'amor, parlem d'una pèrdua, parlem d'un perdó, no? Uh-huh. D'alguna manera, el protagonista, Joan, dona la sensació que està demanant perdó, també, no? I una mica és el sentit del fet d'escriure a vegades, que no sabem com dir les coses i a través de l'escriptura en surt, no?
Moltes vegades, jo crec, i això és opinió personal, evidentment, però jo crec que surt molt més fàcil escriure veritats escrites que transmeses oralment davant de la persona que tens davant. No sé si pel fet de que les veritats, doncs, ens fan sentir una mica petits a l'hora de dir-les o no, però sí que passa, com bé dèiem en aquesta pel·lícula, la carta que més sobta, la carta més important. Més important de la pel·lícula, no, però la que més sobta i la que més copsa de cop és la primera.
És aquesta,
és la que
primera, que
hi ha l'amor,
ella,
hi ha el perdó,
sí,
hi ha la pèrdua, hi ha tot junt, materialitzat en una sola carta.
I això és el que fa en què aquesta periodista, no, li cridi l'atenció i digui: ep, jo aquí haig d'esbrinar qui és, no?
Exacte, va a la recerca d'aquesta persona que l'ha escrit sense dubtar-ho.
Et sembla si escoltem un altre fragment?
Doncs a veure
què ens diu.
Creo que podría ser un mensaje de la misma persona, así que se la adjunto.
¿Qué?
¿Qué? Querida Catherine.
No, estás de broma. ¿En serio?
En alto. Léela en alto.
Querida Catherine, no pasa una hora de mi vida sin que piense en ti. Arreglo los barcos, los pruebo y mientras tanto los recuerdos me vienen como la marea. Hoy estaba pensando en cuando éramos jóvenes y dejaste nuestro mundo por uno más grande. Estaba mucho más asustado de lo que podía admitir. Luché contra mi miedo, diciéndome que volverías algún día, e intentando pensar en lo primero que te diría cuando volviese a verte. Debí probar cientos de posibilidades. ¿Y qué dije al final? No mucho. Mi boca no podía abrirse más que para besarte. Y cuando dijiste "vengo a quedarme", quedó todo dicho. Pues he vuelto a hacerlo. Dios mío, no dejo de imaginarme lo que te diría si pudieses volver.
Estem aquí a l'Obracartes, repassant aquesta pel·lícula Missatge en una ampolla, segona carta que hem pogut recuperar d'aquesta pel·lícula. És un fragment de la pel·lícula de Kevin Costner i Robin Wright Penn. Què ens diu aquesta segona carta, Joan? Situa'ns.
Vinga, va, doncs seguim endavant en la pel·lícula. Un cop hem trobat la primera carta a la pel·lícula, doncs el personatge de Robin Wright Penn publica al diari doncs aquella primera carta i de seguida rep moltíssimes cartes de gent que ha trobat missatges en una ampolla que creu que procedeixen de la mateixa persona. Estan segurs que aquesta que acabem d'escoltar procedia a la mateixa persona perquè precisament és Garrett qui escriu a Catherine com sentíem a la primera carta. Jo crec que en aquesta carta apareix un nou material, un nou punt en el sentiment humà i és la culpabilització de la pèrdua de la persona.
Perquè d'alguna manera ell es fa com culpable, no? D'això mateix de...
Ell es fa com culpable de no haver-la protegit, a la seva dona... que havia mort per una enfermetat i per una malaltia.
I està bé que proposis aquest tema, que facis menció a aquest tema, Joan, perquè també volem conèixer una mica qui és l'autor d'aquesta idea, d'aquest títol, no? I és que, com hem dit al principi, em sembla que ho has dit tu, Joan, Nicholas Charles Sparks és aquest escriptor nord-americà que va escriure una novel·la, i d'aquesta novel·la s'ha fet aquesta pel·lícula que estem llegint. La importància també a vegades de les diferències, no?, entre el que s'escriu en un llibre i el que després veiem reflectit en una novel·la seria justament això, la mort d'una de les protagonistes. No?
Exacte, tot i que les circumstàncies són diferents, a la novel·la una de les protagonistes, de fet, no surt perquè, pobra dona, doncs des de l'inici de la novel·la no hi és, no? Però a la novel·la Catherine mor en un tràgic accident de cotxe, per més inri estava embarassada aquesta dona, i a la pel·lícula ho volen fer una miqueta menys tràgic i és a causa d'una malaltia.
Recordem que l'escriptor Nicholas Charles Sparks ha publicat 20 novel·les, de les quals 11 han estat transformades en pel·lícules, com per exemple aquesta pel·lícula El diario de Noah, no?, que a tothom li sonarà.
Una altra gran pel·lícula basada en aquesta gran novel·la de Sparks, sí.
Doncs nosaltres avui estem analitzant aquestes cartes, l'obra Cartes, la Isabel Blasco ens ha proposat aquest tema. Avui anem de cinema, però també anem de cartes. I si us sembla, el Joan havia deixat en l'aire aquest tema de la pèrdua, de potser, Joan, no et sembla que cadascú és un món, no?, i no saps mai com reaccionaràs davant la pèrdua d'algú. I el protagonista, Kevin Costner, d'alguna manera, això, ell se sent culpable, no?, de la mort de la seva dona.
No només se sent culpable, sinó que, com deies, Mercè, que cadascú és un món, i per tant no estem preparats mai per la pèrdua de ningú.
Vinga, et sembla si continuem avui i ho fem escoltant un altre fragment d'una altra carta de missatge a una ampolla?
Todos los barcos de la mar y todos los puertos de tierra, a mi familia y a todos los amigos y desconocidos. Esto es un mensaje y una plegaria. El mensaje es que mis viajes me han enseñado una gran verdad. Yo ya tenía lo que todos buscan y pocos llegan a encontrar. La única persona en el mundo que nació para amar eternamente. Una persona como yo. De los Outer Banks y el misterioso Atlántico Azul. Una persona rica en los tesoros sencillos, humilde, autodidacta. Un puerto donde siempre me sentiré en casa. Y ningún viento, ni ningún problema, ni siquiera una pequeña muerte, podrá derribar esta casa. La plegaria. Es que todas las personas del mundo puedan conocer esta clase de amor y sanar con él. Si mi plegaria recibe respuesta, quedarán borrados toda culpabilidad y todo rencor, y la rabia llegará a su fin. Por favor, Dios. Amén.
Estás escuchando L'Obra Cartas a Radio Estel.
Gracias. Doncs a través de les cartes, nosaltres estem fent un viatge avui, estem visualitzant aquesta pel·lícula Missatge en una ampolla. Ara hem escoltat una carta escrita per la pròpia Catherine, que és la dona del protagonista Kevin Costner, que parles justament de Garrett, no? Del mateix Kevin Costner.
Exacte, ara veiem el cas invers. I és com Catherine li escriu a Garrett per aferrar-se a la vida. Jo trobo que dona molt sentit en aquesta carta, aquest aferrament a la vida. S'estima la vida, s'estima el seu marit i no vol marxar sabent que ella està malalta.
És curiós, perquè jo justament quan vaig veure aquesta pel·lícula fa temps, no, a veure, lògicament el fil conductor són aquestes cartes, però és curiós com pots visualitzar ara, justament ho estava pensant, estava fent aquesta reflexió, Joan, com pots, estem veient la pel·lícula en si, a través de les missives només.
És que una carta és el que dèiem al principi, Tot allò que no ens atrevim a dir, i la pel·lícula ho deixa molt clar. No hi ha cap diàleg personal que transmeti tot el que transmet cada carta que és llegida a la pel·lícula. I només és llegida.
És curiós. Si et sembla ja, com que estem arribant ja al final del programa, també al final de la pel·lícula, et sembla si ja doncs escoltem aquest fragment d'aquesta carta que explica una mica, el desenllaç no, perquè no farem spoilers, però escoltem una mica el que seria aquest comiat, no?
Vinga, va, som-hi.
Querida Catherine, mi vida empezó cuando te encontré y creía que había terminado cuando no pude salvarte. Creía que al aferrarme a tu memoria nos mantenía los dos con vida. Pero me equivocaba. Una mujer llamada Teresa me ha enseñado que si tenía el valor de abrir mi corazón, podía volver a amar, por muy terrible que fuera mi pesar. Ella me hizo comprender que solo estaba vivo a medias. Eso me asustó y me dolió. No supe lo mucho que la necesitaba hasta aquella noche en que la vi alejarse. Cuando aquel avión despegó, sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Y lo supe. Debí detenerla. Debí seguirla hasta su casa. Mañana voy a navegar hasta el cabo del viento y te voy a decir adiós. Luego iré junto a esa mujer para ver si puedo ganarme su corazón. Si puedo, sé que nos darás tus bendiciones a mí y a todos nosotros. Si no puedo, seguiré teniendo una bendición, ya que habré tenido el privilegio de amar dos veces en mi vida. Ella me ha dado eso. Y si te digo que la amo tanto como te amaba a ti, entonces ya sabes el resto de la historia. Descansa en paz, amor mío.
Si algunas vidas forman un círculo perfecto, otras van evolucionando en formas que no podemos predecir ni siempre comprender. Las pérdidas han sido parte de mi viaje, pero también me han enseñado lo que es más preciado, igual que un amor por el que solo puedo estar agradecido.
L'Obracartes, un programa de cartes.
Déu-n'hi-do, avui, eh?
Què motiu?
Mare meva, no m'ha avisat, només començar, que avui era dia de...
De Kleenex, eh, una mica?
Sí, eh, de mocador. Bueno, vinga. És un comiat, Joan, aquesta última carta per part de Garrett?
Aviam, és una carta que pretén ser un comiat cap a Catherine, la dona que mai ha oblidat el personatge de Kevin Costner, i que, de fet, va al mar acomiadar-se de la seva esposa.
Si et sembla, ho deixem aquí, perquè si no desvetllarem al final de la pel·lícula, però aprofitant el tema d'avui, també ens agradaria comentar doncs, alguna anècdota, no? Alguna curiositat del món d'aquests missatges que podem deixar en una ampolla.
Exacte, perquè moltes vegades pensem, això dels missatges en una ampolla és de pel·lícula, però no tant com sembla. De fet, si m'ho deixes dir, Mercè, Nicholas Sparks, quan va escriure aquest llibre, aquesta novel·la, va ser inspirat a la història personal del seu pare.
Fixa't.
Vull dir que passen casos reals.
Uh-huh. Molt, molt, molt ben reals, com per exemple l'organització del llibre Guinness dels Rècords Mundials ha confirmat a través de la seva pàgina web, ho podeu veure, aquesta troballa de la botella més, de l'ampolla més antiga que ha estat recuperada. El missatge en aquesta ampolla, Joan, més antic del món, eh? Passa 97 anys, 309 dies al mar.
Déu-n'hi-do.
I va ser recuperada bastant lluny d'on va ser llançada. Això segons informa la nota a la pàgina web del mateix llibre Guinness. Hi ha moltíssimes històries. Ara el que fem, abans d'acomiadar-vos avui, és llançar-vos, mai millor dit, també una crida. Per què no? Volem que ens escriviu cartes, perquè el fet de rebre aquestes cartes també és un moment molt màgic, i com ja sabeu nosaltres des d'aquí, des de l'Obra Cartes, des del primer dia us llancem a aquesta iniciativa. Ens voleu escriure una carta? Voleu escriure alguna carta que se us ha quedat per dir? Coses que costen, que potser a través de l'escriptura és més fàcil. Ara és el teu moment. Com ho has de fer? Ens pots escriure una carta de la forma tradicional antiga? Bueno, antiga. Tampoc ens agrada dir antiga, eh?
De forma de sempre.
De sempre.
Un boli, un paper, així de fàcil i així de barat.
Escolta'm. Carrer Comtes de Balloc, 67-69. Doncs ens pots enviar-ho a aquesta adreça. Avui posarem un exemple. Va, us posem un exemple del que ens agradaria que ens enviéssiu. És una carta que tu mateix, Joan, t'ha tocat llegir-la, perquè també...
Exacte, una carta que va molt de sentiment.
Et sembla si l'escoltem?
Va, som-hi. Estimat pare, papa, encara recordo la meva infantesa com si fos ahir. Com si encara fessis rodolar davant meu la cigarreta en la foscor, com una lluerna per adormir-me. Deu ser l'esperit de nen que t'has cuidat d'ensenyar-me bé. De vegades trobo que els fills ho fem poc, això d'agrair. Deixa'm agrair-te tantes coses. Deixa'm agrair-te la teva lluita incansable i constant per la convicció generosa de creure en nosaltres, de predir el nostre talent, el del Marc i el meu. Perquè no ho has dit mai, però els ulls sempre t'ho han cridat. L'orgull de pare. Deixa'm agrair-te la sinceritat de la teva ganyota quan alguna cosa no t'ha agradat. Sempre clar, amb el matís de la sensibilitat i la cruesa de la decepció. Vull agrair-te el teu gest en el meu quan regalo flors, obro portes als veïns, o somric al dir bon dia. Que senzill és fer l'ullet per aflorar felicitat. I això ve de tu, pare, de les meves primeres passes damunt dels teus peus. L'honestedat de saber-se humanista sense títol i la humilitat de no dir-ho mai. Deixa'm ser gelós d'aquest gest. I ara mateix, mentre algú llegeix aquestes ratlles, et preguntaràs si sóc fidel a la veritat. És veritat, potser no. Potser calen més xerrades, més consells, més valor per ser més humans i tanmateix tan humans. Menys tu i jo i més plegats. Menys t'estimo en silenci, que ja ho saps, i més gots de McCallan sense gel, mentre ens expliquem neguits, passions, fracassos, alegries i algun plor. I ara mateix, mentre algú llegeix aquestes ratlles, et preguntaràs per què t'escric tan lluny i tan a prop. Per què ara? Un 9 de novembre, entre el fred de l'hivern que s'acosta, i la calor de l'estiu que se'n va. Doncs perquè aleshores, quan tot et venia de cara, van venir hores complicades, fosques i difícils. I no vaig saber trobar la paraula. La mirada sempre m'ha delatat prou. Mesos i mesos dissimulant amargor. Allà on la força és la més còmplice de les teves aliances i l'abraçada el millor dels teus desitjos. I la mare, la mama i el Marc, valents com ningú, i jo quiet, aguantant-li la mirada al maleït càncer. Merda de càncer. I el teu sentit de l'humor negre, un negre dolç, despreocupat en aparença. I jo quiet, aguantant-li la mirada. Mai vaig saber què dir. No s'aprenen aquestes coses. Ningú t'hi ensenya. T'hi trobes i prou. Em va valer un t'estimo i una carícia per dir-te a reveure. No vaig saber buidar el meu diccionari i donar-te aquestes gràcies que arriben avui, un any després. No vaig saber buidar el pub i vaig aguantar aquella mirada clavada fins que ho vaig entendre. Vaig entendre que estava enfadat i que allò no t'hagués fet feliç. Que la vida s'ha de viure amb intensitat, estant segur d'una sola cosa. Que, com diu la mare, el record et fa viu. I ara et puc parlar. La mama, que sempre t'estimarà com ningú, encara et va veure el teu petit racó. El Marc et demostra, sense caldre-ho, que s'ha fet gran, i jo sovint crec que hi ets, allà, tot just al costat d'on viuen les carícies de somni i somric. Ella menja arròs i llagrimeja amb somriure sorneguer. I t'enyorem, i ens abracem sense dir que ho fem més de l'habitual. I tornarem a cridar com pocs ho fan la nit de Reis, com un nen amb sabates noves, com un nen que creix i fa les seves primeres passes damunt dels peus del seu pare. Malgrat tot, aquell adeu gèlid ho va ser tot per mi. Malgrat un adeu tancat en fals, avui sí, avui sé dir-te adeu. Sempre hi seràs perquè el record és viu i la mama estarà bé, rebent abraçades de minut i mig fins que les galtes se'ns posin vermelles. Ella sempre sap el que vull dir sense dir-ho. I el Marc i jo serem feliços d'haver gaudit i fet enfadar un pare com tu. Adeu, papa. Fins que el somni em torni a acariciar les nits de fred i la lluerna vegi que em faig gran quan ja no és fosc. Ara i sempre. El teu cor, la meva pàtria.
L'obra cartes.
Doncs amb aquest bonic exemple de carta, escrita per Joan Marqués, situem una mica què us ha semblat. Vull que us emplaço a qui penseu sobre aquesta carta, perquè segurament tindrem en una altra oportunitat de poder-la aprofundir, de poder transmetre aquestes emocions que desprèn aquesta carta. Us puc donar una pista ja. Joan Marqués escriu aquesta carta un any després de perdre el seu pare. I aquesta carta, atenció, amb aquesta segona pista, va adreçada a la seva mare. Joan Marqués, valent, que ha pogut escriure aquesta carta i que ha volgut compartir amb nosaltres, cosa que li agraïm moltíssim, i que, com us dic, l'analitzarem properament aquí, a l'Obra Cartes. I aprofito la vinentesa per reclamar-te les teves paraules. Escriu-nos a carrer Comtes de Balloc 6769 alguna emoció, alguna vivència, alguna situació que ens vols compartir. Fes-ho. Carrer Comtes de Balloc 6769, Ràdio Estel. Joan Trias, ens retrobem properament, tu i jo.
Un plaer, com sempre, estar aquí. I dir, com sempre, també que la ràdio és vostra, per tant, envieu moltes cartes aquí.
I també avui hem de saludar, hem d'acomiadar el director, Jordi Carretero, i a la Busca Cartes, Isabel Blasco. Fins la propera.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.